les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Els catòlics catalans atribueixen a l'Església una nota de 2,5% sobre 10. Així ho mostren les dades de l'últim estudi elaborat pel Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, que a partir de 3.600 enquestes, 800 fetes a Catalunya, va analitzar quina és la imatge de l'Església sobre la societat espanyola. Una altra de les dades d'interès que es desprèn d'aquest estudi del CEO són el nombre de persones que van a missa. Segons les darreres dades del CIS, a l'estat espanyol, el nombre de catòlics que no van quasi mai a missa ha pujat gairebé un 23% als darrers 20 anys. A l'actualitat, 2 de cada 3 catòlics no van a missa en tot l'any i els que van regularment representen el 18%. Canviem de qüestió, parlem en plana política, perquè el ple del Congrés dels Diputats s'ha reprès aquest matí amb la sessió de control al president espanyol i als ministres del seu executiu. Catalunya torna a centrar les preguntes a Pedro Sánchez, sobretot des del Partit Popular, Vox i Ciutadans. Els populars acusen el govern del PSOE de buscar l'amnistia amb la modificació del Codi Penal. I sortim a l'exterior perquè Rússia ha prohibit l'entrada de xinesos per por al coronavirus. Ha quedat restringida d'aquesta manera qualsevol activitat que involucri habitants del gegant asiàtic, a excepció de les considerades especials o diplomàtiques. Amb tot això, el director principal de l'Hospital de Wuhan ha mort després de contagiar-se del Covid-19. I commoció a Mèxic per la violència contra els nens. L'assassinat de la petita Fàtima, de 7 anys, ha desencadenat protestes en un país on, atenció, moren entre 3 i 4 adolescents cada dia per causes violentes. Més dades sobre aquest tema. 6 de cada 10 menors pateixen una criança violenta i el 37% ha presenciat almenys un tiroteig. L'últim cas que hem conegut, el de la Fàtima, una nena al cos de la qual va ser trobat en una bossa d'escombraries amb signes de tortura diumenge, 6 dies després que se l'emportés de la seva escola una dona encara sense identificar. Breument, un apunt per l'agenda. 2:45 de la tarda avui, concert de Rui Fernando Suárez a la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Entra per la porta gran a l'Orient amb el club Més Amics. Vine amb nosaltres del 26 de març al 5 d'abril al Japó. Ens endinsarem en les meravelles d'Osaka, Kyoto, Tòquio, Akone, Kamakura i altres sorpreses que amaga aquest país tan impressionant com imprescindible. Del 26 de març al 5 d'abril al Japó amb el club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. ...33è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Dimecres 19 de febrer, Marcel Caselles i convidats. Divendres 21, Carnaval, Sonat i els Quatre Vents. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 3 minuts i 32 segons. 33. 34. Benvingudes a 50. La que s'està liant, la que s'ha liat, amb el Barça, els ordinadors, les connexions, els perfils, internet, allò que en broma dèiem, recordo la cosa nostra, Televisió de Catalunya, any 2000, fa 20 anys, dèiem, bueno, internet, ja sabíem que no era una moda, aquesta expressió recent que és ha venido para quedarse, bueno, ja sabíem que s'acabaria quedant, però la déu-n'hi-do, la de coses que s'acaben descobrint per internet. A través d'un equip d'investigació de la cadena SER, com sabeu, doncs, han localitzat que uns perfils contractats pel Consell Directiu del Barça doncs, generaven notícies per fer un caldo de cultiu en diferents grups d'opinió. I és veritat, eh? Si tu pares a pensar, les xarxes, parlo jo que soc 50er, i m'he adaptat de l'Olivetti a internet, i ho he fet bé, un aplaudiment a mi, ho he fet bé. Però deixen molt rastre. Diu un amic meu, diu, ostres, semblen cargols, allà per on anem, allà per on caminem, deixem rastres permanentment, si volem. La meva mare, 90 anys, no té internet. No té xarxes, no té internet. I viu bé, viu feliç, oh, viu superfeliç. Entenc que nosaltres també. Però volem, pengem el que volem. Ahir, per exemple, una persona, Alberto Villagrasa, ens deia aquest mateix estudi. Clar, és que en el moment que penges una foto, un pensament, una frase, un... ja no és teu. És meu perquè l'autoria... Vale. L'autoria és teva, però tu no saps, perquè no ho saps. Aquest cop de pantalla, aquest pantallasso, on anirà a parar? I amb quina intenció? En principi, pensa malament. Algú que faci seva la teva frase... Això ho vaig veure fa poc. Jo de tant en tant penjo algunes frases a Instagram. Ja sabeu que la mateixa frase a Instagram i a Twitter té respostes diferents, i a Facebook també. Però em van avisar que hi havia una persona que m'estava fent pantallazos i posant les seves frases com si fossin d'ell. Diu, escolta, li vaig enviar un missatge, diu, escolta, muchas gracias por colaborar en... No em va contestar. No costa res de tant en tant dir, mira, pues, como dice Pepito Pérez, ta-ta-ta-ta, i ho dius. Però déu-n'hi-do el que deixa, el rastre que deixa les xarxes, eh? I d'aquí, se'n deriva moltes coses. Em deia un advocat, deia, des que hi ha Facebook, any 2000 i poc, diu, hem pujat el nostre negoci, perquè és una feina i per tant un negoci, de divorcis al 40%. 40% amb respecte a l'època anterior. És a dir, que el mòbil, que va ser un aparell creat per trucar per telèfon, és pràcticament de tot, menys un mòbil. I jo crec que per desgràcia. Però clar, és que això va més. I déu-n'hi-do la de coses que es poden derivar, pensar, intuir, de vegades malament, el que pots intuir després del missatge d'una persona. Escolta, que t'he enviat un missatge i no m'ha respost. Escolta, que he publicat una foto i no m'has dit res. Escolta, com és que no respons a les meves... Això són les xarxes. I mirant coses que passen a les xarxes, pots deduir i acabar sabent... Jo que tinc un nas peculiar, perquè, com sabeu, de petit em vaig trencar el nas i puc fer això. Ara no em surt tan bé, perquè estic una mica refredat. No em surt bé. Doncs tinc un nas especial per acabar detectant diferents coses. I al 100% encerto.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Señor Ángel Gil Cheza, ho he dit bé, què tal, bon dia?
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
De res, és un plaer. Tens un accent valencià,
sí,
tu ets de Vila-real.
Sí, soc de la Plana.
De l'any 74.
Sí, molt bé.
Tens un gos.
Sí.
Això, per tant, tu... que tens un gos perquè ho posa a la lateral del llibre. Això ja d'entrada ja sumes punts perquè l'entrevista vagi i acabi bé. Com es diu el gos?
Cendra, es diu Cendra.
Cendra?
Cendra, té color. Pareixia que havia eixit de la cendra i,
sí,
i van posar cendra. Ara té companyia.
Ah, sí?
Té un company, és Núvol.
Núvol.
És un gat blanc que vam trobar mal ferit, nadó, i ara ens fa companyia a tots, també.
Entenc que es porten bé, hi ha una relació.
Es porten molt bé. Vaig tindre que dedicar una setmana a les presentacions.
Ah, sí?
Perquè Cendra i els gats no es portaven molt bé.
Ah, amigo.
I després d'una setmana el resultat va ser exitós. Ara estan tot el dia junts i Cendra ja no té res en contra dels gats.
Com vas aconseguir aquesta comunió entre gos i gat?
exposant-los...
Durant un ultimàtum.
No, exposant-los poc a poc, gradualment, sí. L'un a l'altre, sense la possibilitat de que cendra li farà mal al gat, ni el gat li farà mal a la gossa. I ja quan l'exposició ja havia sigut d'una setmana,
sí.
Pràcticament l'amistat ja fluïa per
les sí, vas anar de menys a més. Quan veies que la cosa es va començar a enredar, anaves de menys a més.
Sí, exactament.
Vale. I aquesta comunió final va acabar... Entenc que va acabar bé, però va haver-hi problemes entre la convivència gos i gat?
No, molt bé. Des d'aleshores són...
T'ho va dir algú? Hauries de fer això, l'hauries d'exposar un amb l'altre de menys,
No tenia altra eixida. El gat el van salvar pel carrer, tenia 4 o 5 setmanes, estava a punt de morir, i no tenia alternativa, havia de portar-lo a casa. I aleshores vam intentar solucionar el problema com vam poder.
Tens 45 anys,
sí.
És llicenciat en Humanitats. Aquest llibre, quan tens la idea de començar a escriure Otoño lejos del nido? Llibre que, si em permets, seré sincer, sempre ho soc, no m'he pogut llegir perquè ens va arribar ahir. I entendràs que...
Sí, no, és llig ràpid, però no tan ràpid.
No tan ràpid. Lectura ràpida, però no tanto.
Partís d'una idea que ja fa uns anys que volia començar una novel·la amb aquesta idea.
Sí.
Vaig començar un esborrany amb aquesta idea i el vaig deixar córrer perquè va passar una altra novel·la per davant dels meus ulls. Vaig escriure una altra... I aquesta es va quedar a un calaix i fa...
Perdona, disculpa, Àngel. Com és possible que estigues escrivint un llibre i diguis, no, tinc una idea millor i l'acabaré abans?
Em va desmotivar un poc amb la idea original d'esta novel·la... No, amb aquesta novel·la. La idea original en la que estava treballant un esborrany, perquè vaig topetar que els dos personatges que estava treballant
sí.
es pareixien molt a dos personatges molt, molt populars, perquè apareixien a una novel·la que va ser a principis de doncs, bueno, l'any 2007, 2008, 2009
sí.
va ser
és a dir, els dos personatges sí. principals de Otoño, del Nido, s'assemblaven molt a dues persones conegudes?
A una novel·la molt, molt popular d'aquella època, i quan la vaig llegir em vaig desmotivar un poc perquè vaig pensar que molta
la gent
molta gent podia pensar que estaven sí. basats en aquells personatges. Aleshores vaig aparcar un poc la idea també amb l'excusa de que era estiu i una novel·la d'estiu, com és la meva segona novel·la, que era El hombre que arreglava les bicicletes, se'm va passar per davant
sí.
i em vaig deixar emportar per l'estiu i la vaig escriure. Aleshores, aquesta idea es va quedar ahir a l'ordinador, sense més, pensant que no la gastaria mai més, i fa uns anys vaig començar a pensar, reprendre aquesta idea, canviar els personatges, canviar molt, perquè ja amb els anys la idea principal motivava un poc menys, i aprofitant una circumstància d'un amic que havia construït una intervenció d'art d'Artland.
No sé què és, perdona.
Una intervenció artística a la natura, en aquest sí. cas al bosc de la,
sí.
de la, a la Serra de la Collserola, amb branques que arreplegava, va construir una cosa molt peculiar que li dona nom a la meva novel·la, un nido, un nido per a refugiar-nos del soroll.
Vale.
I aleshores vaig prendre la idea, vaig agafar només una part molt menuda de la idea original i vaig començar des de zero una novel·la amb personatges nous, amb aquesta
idea.
No surten
aquells dos?
No, aquell esborrany es va quedar...
I 13 anys després segueixes pensant que s'assemblaven molt a aquella novel·la?
Doncs ara no, potser no em molestaria tant, sobretot perquè des d'aquella novel·la tan popular ha sigut tanta la gent que ha fet personatges molt pareguts
a aquells,
era sí, Millennium, de Stieg Larsson.
Vale.
Que aleshores ara seria algo pràcticament ningú notaria.
Clar.
Però a mi, aleshores, quan va arribar aquella novel·la a les meves mans, recordo quan l'estava llegint, i de seguida vaig trobar moltes similituds entre els dos personatges que jo treballava, i em va desmotivar un poc. No vaig decidir deixar-la, simplement...
Sí.
El temps va anar passant i la novel·la es va quedar.
Otoño lejos del nido es situa a Collserola?
Té una part a la serra de la Collserola, té una part molt important també a Barcelona,
sí.
I entre la serra i Barcelona van els personatges. I sí, té molt de bosc, també té prou de ciutat.
Sí.
I...
I clar, sí, sí, és una novel·la. Compre-la. Sempre pregunto el preu de les novel·les o objectes que venen als convidats que venen aquí. Què costa? Casa del llibre, per exemple.
Crec que d'asset en 90, no?
17,90, exactament. Sí. Sí, és el preu més o menys mitjà, eh?
Sí,
més o menys, sí, més o menys, sí. Més o menys.
Sí, considero que sí.
Vius d'això?
No. Escric novel·la, també soc professor de secundària,
sí,
llengua i literatura.
I què fas aquí, que no fas a la classe?
avui tenia, podia fer una escapadeta.
Vale.
I també soc editor d'una revista acadèmica i també, ara no tant, però he treballat, els últims anys he treballat molt d'editor freelance i de corrector. I
ets músic?
Faig música de manera amateur, sí. Ser músic és un poc...
Jo
faig música.
Tu fas música.
I de vegades agrada.
Sí, per això. De fet, de què t'agradaria... Ara seguim amb la novel·la. De què t'agradaria viure professionalment? De la novel·la?
A mi el que més m'ompli...
De l'ensenyament, de la música?
El que més m'ompli professionalment és la creació. La creació, sí, en este cas, literària, qualsevol creació de ficció.
Sí.
També... ficcionar audiovisual, és a dir, en un futur tinc projectes de... Bueno, en un futur immediat ja, sí, tinc projectes de guió audiovisual i tinc alguna experiència haver-ho fet. No s'ha portat a la gran pantalla, però ho he fet abans. És un tema que m'apassiona i també la creació musical també m'apassiona, és clar. Considero que a la música m'arrima de manera amateur. Tinc molt de respecte per aquesta professió i el que jo faig és arrimar-me de manera amateur i disfrutar-la. Però sí, la literatura i la ficció professionalment és el que més m'ompli. Mm.
Per viure d'això, eh? Perquè,
sí,
clar, habitualment un autor que cobra un 10-15% de cada novel·la. M'han dit, eh?
Sí, segons negocis, un 10, 12, 14, segons.
La setmana passada va estar aquí, en aquest mateix estudi, Lorena Franco, que ha fet un llibre molt interessant i l'està llançant aquests dies. Maria... Ai, ai, ai... Se me'n va al cap. Maria Blanch, El último verano de Silvia Blanc.
Sí, a mi tampoc em venia al cap, sí.
El último verano de Silvia Blanc. I em deia... La meva protagonista principal és una periodista... i té molts punts semblants a mi, que ho ha escrit. Diu, i penso, a més, que moltes novel·les tenen, si més no, algun punt autobiogràfic.
És inevitable, sempre.
És inevitable?
Sí? A les meues és inevitable. La primera era molt més evident. A la primera novel·la, el meu protagonista era pel roig. Jo era pel roig quan tenia el pèl d'un color que no fora blanc.
Sí.
Ara ja més fosc. La primera novel·la és inevitable que sigui molt autobiogràfica, però totes les novel·les ho són, almenys les meues. Tant els personatges bons com els dolents, com els principals, els secundaris, tots tenen alguna cosa o teua o d'algun familiar o...
Perquè és més fàcil derivar un personatge arran d'una cosa que ja coneixes?
Perquè a mi, en el meu cas, a mi m'agrada parlar de la vida. I parlar de la vida des del punt de vista de...
Àngel, a 50 parlem de la vida. Aquí no parlem de política, ni de futbol, ni en tertúlies, ni en crits. Parlem de la vida.
Aleshores, parlar de la vida, sí, des del punt de vista d'un és inevitable. I de vegades n'hi ha anècdotes de la pròpia vida que tu no detectes com a escriptor. De vegades m'ha passat que algun amic, algun molt bon amic,
sí,
ha llegit una novel·la meua i m'ha dit... Això ho has posat per aquella vegada i jo ha sigut de manera inconscient, ni ho recordava. I em recorden algo que va passar fa 25 o 30 anys i dius, és veritat, el meu subconscient ha portat una part real de la meva vida a la meva novel·la. Per supost no de manera literal, però sí que veus... I és interessant veure la lectura que fa la gent que et coneix molt del que tu escrius, perquè és una lectura de vegades més profunda de la que tu podries fer, perquè sempre hi ha un component inconscient en la creació, no?
De vegades és correcta, de vegades és equivocada. Això ho vas escriure per aquell dia que et vas perdre a Collserola i dius, pues no. És possible? Gent que interpreta, perquè jo crec que una de les millors coses de la literatura i de les novel·les és la imaginació. Per això està el llibre, perquè tu vagis al metro, al bus, llegint, i dius, ostres, m'està transportant aquesta persona a un viatge i segur jo penso que això ho escriu o dones una pista falsa i pot fer-te una lectura i tu pots dir, pues no va por ahí.
Sí, moltes voltes passa. També les cançons, eh?
També?
Jo quan cantava, hi havia gent que em deia, la cançó esta que va d'això, i jo pensava, no va d'això, no estic parlant d'això.
No estàs pillant nada, no estàs pillant nada.
Però bé, ho respectes, perquè cada lector llitja una novel·la diferent.
Clar.
Tu escrius esta novel·la,
sí,
i la novel·la la soltes, com dic jo, i vola, com un colom. I a partir d'ahí, l'únic que pots veure és vola el colom 100-200 metres fins que desapareix. A partir d'ahí, la novel·la és del lector. I cada lector llitja una novel·la completament diferent. I és molt interessant veure com t'arriben els feedbacks, què veu cada persona. I també deprens molt com a escriptor. Comprens que estàs gastant unes eines que no són teues, són universals, són les lletres, les paraules, i a cada persona li transmetixen una cosa diferent, li evoquen un món diferent, cada persona porta la seva vida a rastres i sa vida li fa interpretar allò que veu, i allò que veu i llitja també és una novel·la.
Àngel, acabo d'apuntar dues frases que em poden servir de titular per la web, que és cadascú, cada novel·la, efectivament, té inevitablement, m'agrada aquesta paraula que l'hagis dit, inevitablement, que jo crec que és evitable, algun punt autobiogràfic, i la segona, cada lector acaba llegint una novel·la totalment diferent, que és, mira com he començat avui el programa, les interpretacions de les xarxes socials. Ostres, aquesta foto que ha penjat aquest amic que acaba de posar en bona companyia, amb dues copes, segur que ho ha fet perquè té una nova parella, i pot dir-te l'amic, pues estava amb un amic reflexionant sobre la vida. El que va d'un lloc a l'altre, eh? El que pot interpretar el lector, que quan deixes una foto deixa de ser teva, quan escrius una novel·la ja és de tots. Això m'ho deia el Serrat un dia, eh? Diu, les cançons, sí, bueno, cadascú les fa, però des del moment que la llances al mercat, ja no és teva, ja és de tots. I t'has d'aguantar si algú toca el pare o aquelles petites coses en flamenc o en rock. Diu, és que la cançó és de la gent. Ja sé que no és ninguna pregunta, ja ho sé, però és una reflexió que m'has ajudat a fer-la.
No, efectivament, és així. De fet, en este cas de les novel·les, quan estàs escrivint, ja saps moltes voltes perquè estàs parlant, què estàs volent transmetre, no? Però moltes voltes, com deia abans, és inconscient. Moltes voltes, per a crear art, i la literatura és un art, també, per a crear, hi ha una part de conèixer la teoria i saber treballar-la,
sí,
convertir-la en praxis, i n'hi ha una part que és una part de deixar-se fluir, i és un estat de creació que moltes voltes és molt inconscient, apel·la directament al subconscient, i aquest equilibri és el que diferencia, suposa, uns autors d'un altre. N'hi ha que té més tècnica, n'hi ha que té menys tècnica, n'hi ha que té una part més passional, n'hi ha que...
Anem, Àngel, si et sembla, a la segona part d'aquesta creació, aquesta novel·la que va ser parida amb dues parts ben diferenciades amb el temps. Tu, quan comences, de fet, la novel·la que ha sortit al carrer, Otoño, lejos del nido, tu ja saps com acabarà? O vas creant... No?
No,
Ostres, és curiós, això. Hi ha autors que sí, hi ha autors que no.
Jo, realment, no sé exactament com acabarà, i a mi m'agrada molt el moment en el que deixes de ser escriptor per a ser també lector. Inclús hi ha un moment de la novel·la, quasi al final, que eres més lector que escriptor. Jo m'alce de matí pensant què passarà avui. Està clar que has creat un camí, no te pots sortir d'aquest camí, has deixat unes molletes de pa, has de tornar pel mateix lloc.
Que són les diferents pàgines de la novel·la, sí. I et queda, tu dius, bueno, quedarà un o dos capítols i esto ya me lo saco encima.
Sí, però hi has repartit unes cartes i no pots eixir-te d'aquestes cartes de les que tens, no?
Perdona.
Però exactament no saps.
A la tele sí, eh? Parlaves ara de televisió, a la tele, bueno, a la televisió hi ha personatges JR, el mates, tu inventes 10 anys després amb un altre actor,
sí,
i ningú diu, és tele.
No passa res.
Aquí no, amigo, eh?
Jo realment disfruto molt este moment en el que també eres espectador. Veus què va passar, veus què està passant, però no ho sabies, no ho anticipaves del tot. I hi ha moments màgics, de repente, quan estàs escrivint la pàgina 400... i necessites un cable i te dones compte que en la pàgina d'asset havies posat algo de manera arbitrària i et ve ara al pèl per a juntar-los i pareix que estava premeditat. I és la màgia de... En totes les novel·les te passa algunes voltes. A mi em passa, i este moment és magistral, no? Estos moments de màgia de dir, necessitava això, i fa 300 pàgines, ho he fet de manera arbitrària, podia haver ficat qualsevol altra cosa, perquè era un element completament accessori, i ara s'ha convertit en un element fonamental. Estos moments de màgia a mi em criden molt l'atenció i m'agraden molt. Són similars. Hi ha un altre moment de màgia també quan estàs escrivint una novel·la, també passa quan l'estàs llegint i quan estàs visionant-la, i ens sol passar molt, perquè en Nadal ens posen moltes pel·lícules de Nadal, no? Quan estàs escrivint una novel·la i de manera casual està, al millor és cap d'any en la teua novel·la, i mires el calendari i dius, és que avui és cap d'any, és que acabo d'escriure este capítol i me n'aniré a sopar de cap d'any. I aquests moments de coincidència és com si s'obriera una dimensió de dir, és la ficció, jo ho estic vivint, i això m'està permetent empatitzar molt més en el moment de l'any en el que estic escrivint. És un moment interessant que te topetes, que no havies planejat, que podia haver caigut el dia abans o el dia després, i de manera casual et cau ese dia.
I que a la pàgina 20 has apuntat, Maria tenia una casa fora de la ciutat, cerca del mar. A Maria li encantava el mar. I a la pàgina 380 dius, José María estava en el mar. I dius, jo això he escrit, i acabes... Potser o no, eh?
Sí, sí,
però
és el que te comentava.
Aquest flashback.
Passa.
Això
passa i és màgia. I t'ho trobes. T'ho trobes escrivint. El procés d'escriptura d'una novel·la és una sensació... per a mi és... Llevat de l'amor a la família, a la gent que estimes, el procés de creació és un estat... d'un plaer, per a mi, sense comparatiu.
És fantàstic poder derivar, poder motivar les persones. Jo tinc una amiga que, durant un temps vam conviure junts, i era una apassionada del món del llibre. I es passava molta estona a casa llegint. Jo la veia que estava allà a un racó del sofà i de tant en tant plorava, però plorava molt. És a dir, es ficava tant a la història... Clar, tu, amb l'interès que tens per afecte a aquesta persona, dius, ostres, no ho passis malament, però entenc que això, per un escriptor, és una gran victòria.
Passa molt, i molta gent, estos dies que ja està acabant-se la novel·la, la novel·la porta des del dia 6, el rècord va ser-ho que el dia següent, de la presentació a les 12 hores, ja me va enviar un WhatsApp en feedback.
Olé.
Però cada dia arriben informacions, mails, feedbacks de gent que se l'ha acabada, i molta gent coincidís que acaba plorant.
Acaba plorant la gent o la novel·la?
La gent
motiva, eh?
Un amic em deia l'altre dia, un amic és comunicador, i em deia, no és difícil fer-me plorar, diu, però m'he pegat un atac de... I ho he disfrutat moltíssim.
M'estàs regalant un cap de setmana molt bo que tinc lliure, en sèrio, eh? Sí. Plorava bé.
I em diu, va entrar el meu fill i em va preguntar, estàs llegint un llibre d'agricultura, segur? Perquè és una persona donada a l'agricultura, i la seva vida és aquesta, no? I és un comunicador respecte a este tema. I diu, no, és una novel·la. I diu, no m'ho havia pensat mai. És bonic quan la gent et diu que empatitza d'aquesta manera. És el que intentes. De fet, a mi em passa. Jo m'emociono en certs moments de la novel·la quan l'estic escrivint.
Ah, sí?
I pots arribar a emocionar molt. Jo, en algunes parts, m'emociono. I ara encara, rellegint-la, buscant abans, fa un parell de mesos, abans d'enviar-la a impremta, quan estàs les últimes lectures per a veure què canvies... Encara et passa que arriba un moment èpic i t'emociones i se te fica els ulls brillants, i és la màgia de la ficció, no? És la màgia de transmetre i de rebre.
Ara que parles de tornar-te a emocionar rellegint la novel·la, jo tinc un projecte de novel·la, com molta gent, per vendre 4, no anirà més. I aquí ho tens. Barcelona, 7 de junio de 1973, hemos quedado a las 3 de la tarde en Coesa. Coesa es un supermercat, una botiga, uns magatzems que ja no existeixen. Coesa, no el coneixes. Estefania, no el coneixes. Tu sí, Toni. Coesa, al paral·lel de Barcelona. Hemos quedado a las 3 de la tarde en Coesa. I això em ve de... És que no era ni adolescent, jo no tenia ni 7, 8 anys. una vegada que vaig anar amb el meu germà i un amic i vam quedar, no sé amb qui, perquè no recordo, això estic parlant de l'any 71-72, més o menys, eh? Coesa. I recordo molt de sol al paral·lel de Barcelona, cotxes d'aquells de l'any 72-73, abans que neixessis tu una miqueta abans, eh? I tot això és... No sé, la vull ubicar allà. No, no sé què més, perquè mira tot el que tinc. Ja està, la novel·la. Ja està. I si lo dejamos para mañana, es que hace mucho calor. Porque yo recordo paral·lel i calor. Per tant, en aquest cas, mira, ara m'has fet recordar que tinc coses aquí al book, recordar una cosa que verifica això del tema personal, de l'autobiografia. És evitable, clar que és evitable.
Sí, jo diria, és inevitable, en el meu cas és completament inevitable. No, és el motiu per el que escric, per donar el meu punt de vista del món. La meva parella em sol dir, és que veus el món d'una manera... Diu, no és que escrius novel·les, és que tu veus el món aixina. I jo és que ho veig aixina. Mm. I l'esforç és intentar que en les meves novel·les es vegi el punt de vista, sí, el filtre en el que jo veig la realitat.
D'aquí un parell de mesos, Sant Jordi, el dia del llibre, un dia on es venen, aquella setmana, millor dit, el 70% del total de llibres, no sé si de l'Estat, d'Espanya, crec que de Catalunya. 70% és molt. Tu ja tens preparades les 3, 4, 5 frases per dedicar a les persones que s'acosten al teu llibre. Gràcies per tu simpatia, gràcies per leer-me.
Doncs mira, en esta vida n'ha hagut un parell d'ocasions en les que he tingut que signar molts, sí, llibres seguits, i una, casualment, va ser l'altre dia quan vam fer la festa de presentació de la novel·la al meu poble, a Vila-real, i es van vendre allí, en la presentació, 200 novel·les.
Olé.
Aleshores, no sé si 200 perquè algú va marxar perquè tenia pressa, però segurament vaig signar més de 150, oh, perquè vaig estar 2 hores i mitja signant novel·les. I no tenia pensat res, i quan vaig obrir la primera novel·la, que a més era d'una persona que m'estime molt, i no he pensat res. I aleshores vaig estar 2 hores i mitja improvisant, moltes voltes te repetixes un poc, però clar, jo intento no repetir-me mai en tot el text, però n'hi han conceptes que repetixes. En esta novel·la és fàcil parlar del bosc, parlar del niu, parlar de... N'hi ha alguns elements que se podien repetir en les dedicatòries, però és interessant. El problema meu és la lletra que tinc, saps? Que després m'envien alguna foto per xarxes i em diuen, perdona, ahí que posa...
Vas prendre punts molt ràpidament, no?
I una volta, ni jo mateix estava segur del que posava.
Bueno.
Ara estic depurant la lletra.
Era el notari, perquè portar-ho fet queda lleig.
L'estic depurant perquè els meus, sí, alumnes es queixen.
Sí, 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 sí. Bueno, suposo que això és un signe d'agraïment que fas tu al món dels actors, perquè quan fas un llibre es ven molt i et venen a donar les gràcies i tu, més enllà d'un selfie, que ara també hi ha cada vegada més, et demanen un autògraf, és un moment per dir gràcies. És un moment per dir gràcies.
Sí, és un moment de... Jo crec que és un moment màgic perquè l'autor, el lector, sí, et diu, pues he llegit altres novel·les teues, me va agradar aquesta, no me va agradar... I és un moment de... Pues ja fa temps que volia veure que quan traies la propera novel·la, estàvem esperant. I és un moment de comunicar-te amb ells,
sí, sí, sí.
I a mi em sorprèn de vegades gent que conec, que veig pel carrer, que no conec personalment, però allí a Castelló o a Vila-real és... I després, quan comprove que són lectors meus, és algo que et meravella, no? Perquè,
sí, sí,
perquè
sí,
dius, no pensava en la vida que anaves a llegir-me. Sí, 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 tinc, sí, tots, sí, els teus, sí, llibres. Doncs pues no ho haguera dit mai, no? Sí. I jo aprofite, faig la signatura, una dedicatòria, després faig un xicotet esborrany de la meva cara, faig ahí un selfie,
un selfie
retrato, i bé, estos 2-3 minuts o 4-5 que compartixes amb cada lector és màgia, perquè és el moment en el que te poses davant de l'espírit, te poses davant de la persona a la qual va dedicar el treball que has estat fent, no? I és molt important.
És un moment ideal per donar gràcies. I gràcies també a Banco Mediolanum pel seu recolzament al nostre programa. Ja sabeu que Mediolanum és un banc de més de 35 anys que assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites, les seves obres, les seves il·lusions. Recordeu, Banco Mediolanum t'acompanya durant el teu cicle financer de la vida. En fi, Àngel, no t'he preguntat, tu ets del Vila-real, ets futbolero?
No soc molt, molt futbolero, he sigut un poc, sí, tinc, sí, una, sí, novel·la que tracta un món, un poc el món del futbol, és la novel·la anterior, I no soc molt, però mon pare sí que ho era. Mon pare molt, molt futbolero. I bé, jo no ho era d'edat, però sí que he volgut comprendre la màgia i vaig fer una cosa que, a més, això també és autobiogràfic i és a una novel·la meua. Mm. I quan mon pare va morir, me vaig preguntar com veia ell els partits des del seu asiento en l'estadi del Villarreal,
sí,
després de tants anys. I vaig agafar el seu carnet i vaig anar a un partit per a veure el seu punt de vista, sí, a veure tot això que ell havia vist en totes aquestes hores que no compartíem.
Clar.
I a partir d'ahí em vaig aficionar un poquet. Ara ja no tinc temps, ara soc pare,
sí,
ja,
sí,
ja
sí,
no tinc temps ni per a futbol ni per a res, però me vaig aficionar un poquet aquesta temporada.
També és una bona lliçó de vida. Àngel Gil Cheza, gràcies per venir als 50ers, que tinguis molts èxits i molta sort.
Gràcies.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Catalunya, entre les primeres 14 regions del món que s'han compromès a assolir l'objectiu de zero emissions de CO2 per al 2050.
Font, Conferència de la ONU sobre el Canvi Climàtic, COP25.
Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de Síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
For an hour trying to write this love song about you, but all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane flying in while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say,
vol vostè un cafè?
I tant. I tant.
I tant. Quantes vegades, quantes converses comencen amb aquesta frase? Xavier de Euraskin, bon dia.
Molt bon dia. Molt
quantes bon dia. Converses al món comencen amb... Vols un cafè? Fem un cafè?
Jo diria que moltíssimes. De fet, bueno, en el meu cas,
sí,
també, no? Perquè sí, moltes vegades, pues, a l'hora de... Prenem un cafè abans? O...
Sí.
O anem a fer un cafè?
Sí, sí, sí.
És bastant normal. Hi ha per tots els gustos.
Mm-hmm.
Sempre pots trobar, no? Jo m'agrada més un altre tipus d'infusió.
Sí, sí,
bé,
sí, sí.
Però...
sí, sí. Estem fent un cafè, estem fent un bracafé, ara amb una de les persones responsables de bracafé, aquesta signa, aquesta firma, de l'any 1929.
Exacte, sí.
Que té 91 anys.
Exacte, gairebé
91 exacte. Anys. Mítica Barcelona. Els diferents convidats que hem tingut, que tenim a 50ers, quan oferim un cafè i veiem la, veuen la tassa, gràcies, per a cafè, dic, home...
Gràcies.
Home, se'n van a parar...
Jo no
incideixo, se'n van a parar al carrer Casp.
Ah, sí, 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 clar. Aviam, el carrer Casp, encara que no fos el més antic,
sí,
és el va ser el més conegut.
Sí, no?
Aviam, es va fundar el 29 d'abril del 1931,
sí,
que va ser 15 dies després de la instauració de la República.
Sí.
I va ser una nova manera d'enfocar l'expansió del cafè del Brasil a Espanya. Primer es va començar amb un tema de buscar l'expansió mitjançant majoristes o sí, distribuïdors.
Sí.
Això es va començar l'any 1929 mitjançant l'Exposició Universal de Barcelona. Mm. Però un cop... que a més es van servir més d'un milió de tasses de franc perquè la gent ho provés el cafè de Brasil.
Ah, sí? Sí. Un milió de tasses?
Un milió de... Això ho deia el meu avi. Jo...
Any 32, 31...
Això parlem 29.
Ah, de l'any 29, de l'exposició.
Sí. Penso que va durar principis... O sigui, va ser de l'any 29 i fins a primers mesos del 30.
Sí. Va ser com una mena de son imag d'una expo de Sevilla.
Sí, com l'expo de Sevilla, que va durar uns 6 mesos. Sí, sí. Una cosa així, sí.
Sí, sí.
Exacte.
Entenc que Bra Café, aquesta marca que ja més aviat una marca és un fet de cada... Hi ha marques a la vida, jo què sé, cotxes elèctrics, ja no demanes això a la botiga, demanes excalèstric. I la gent
sí,
ja...
Ja va,
i Bra Café, entenc que és Brasil Café, no?
Aviam, en un primer moment, quan es va portar a Espanya...
Amb el teu permís, eh?
I tant, només faltaria. Jo no li poso res.
No?
No. Ostres, amb granets al platet i tot. Aquesta Estefania és un crac, eh? És una crac.
Sí, sí,
si no.
Per favor. Està a 50. Sí,
ja. Es nota, eh?
És un regalet.
Sí, sí.
I ella ho sap. No et posis vermella, mira-la, que tonta.
No.
Bueno, sí, sí, amb granets de cafè, galetes...
No, però és que m'havia fixat amb la galeta, però és que ara veig que el platet posa granets de cafè. Jo ja és...
Sí, sí, sí.
Aquest detall, és que ja... Mira, és que al final t'ho copiaré, perquè ho trobo boníssim.
És un detall. Mira, és que em diu un dia...
Això se t'ha corregut a tu?
Sí.
Al·lucino.
És que, Xavier, em diu un dia, diu, escolta, Sergi, què et sembla si porto, compraré una safata de fusta, posaré, veus, aquest tros d'això que és palla, no? És, sí. Palla per... Bueno, tot ajuda.
Sí, sí.
I poso la galeta, això era un carmel... Mira, aquest
el carmelo. El carmelo, sí.
Carmelet, eh? I ja està, diu, Estefi... Pues clar que sí. I aquest granet de cafè, que diuen que va bé per treure la pudor al lioli, diuen...
Això diuen. Sí.
Sí?
Sí, mastegar-ho, eh?
Mastegar-ho,
sí. Sí. Mastegar-ho a la boca i tal.
I quan vas a les perfumeries, també.
Ah,
olores
per canviar...
Moltes colònies, també. Ho has de fer, olorar cafè...
Olorar cafè per canviar l'olor.
Per canviar l'olor.
És que... Me la fitxaran,
no,
ja tenen raó.
És el problema.
Sí. Bueno, doncs aquests granets de cafè que posen aquest punt d'inflexió, tens el copyright d'Estefania, però jo crec que ella te'l cedeix.
Sí. Falta...
Sí, perquè fa maco. Mira, cafè, ja està.
Bueno, però et deia...
Brasil, això de...
Sí, estàvem aquí a l'Exposició Universal de Barcelona, 1929.
Sí.
Serveixen un milió de tasses de cafè, tot molt bé. Acaba l'exposició...
Perquè, perdona, fins llavors el cafè no era un producte molt... O sí?
Aviam. En principi, el cafè que es consumia a Espanya era de les colònies d'Àfrica. D'Àfrica, de Portugal, principalment.
Vale, sí.
I de França. O sigui, el cafè de Brasil no era tan normal que es servís. Que vingués a Espanya. Llavors, tot té la seva història. El 1928 va haver la Revolució Paulista.
Sí,
a Brasil. I a la Revolució Paulista va ser una època que l'estat de São Paulo es va independitzar del Brasil, que la capital estava a Rio de Janeiro.
Sí.
I, bueno, va durar, penso que 3 mesos, la Revolució Paulista. Però la idea era promocionar el cafè del Brasil a Europa.
Mm.
Agafar el mercat d'Europa. Sí. Van veure que la idea de posar... que estava a l'Exposició Universal de Barcelona... Sí. En temps del general Primo de Rivera,
sí.
I llavors van venir, van muntar aquesta, van agafar aquesta fabriqueta, aquest fabriqueta on estem ara, al carrer Urgell 35.
Encara des de llavors, sí.
Seguim allà, tenim el mateix telèfon. Sí.
El mateix telèfon físic o número 1? No, pregunto.
Molt bo.
No.
Sí. No, però té gràcia perquè a les fotos de llavors surt 22392, que és com acaba el nostre el nostre telèfon, que té gràcia. Sí, dir, ara, sí, ara sí. Té, però el 93... 4, clar, clar, 2, clar, clar. Sí, sí. Sí, però té gràcia.
Però llavors sí. Era el 22392.
Exacte, sí, vale. Sí, sí.
Sense prefixa, perquè sí. Si ja trucaves des de fora ja havies de demanar conferència, etcètera, etcètera.
Sí. Posi'm amb el número tal.
Sí, 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 és curiós. És curiós.
Aquella època.
Això és la vida, també. Aleshores...
Quan trucava la meva àvia a Sant Cugat, em pot posar amb el 84 de Sant Cugat? I, sí. Doncs, bueno, ja li passaré. Ja,
ja li passaré.
Ja li passaré, eh?
Sí, 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 això ha passat. I no fa tant. I no fa tant.
No fa tant.
Dit això, ja tenim instal·lada pràcticament la marca Bra Cafè a Barcelona.
Tenim la marca Bra Cafè a Barcelona, però té un problema perquè quan intenta vendre el cafè, en passa sí. Els distribuïdors i els torradors, es troba amb un problema del oligopoli del gremi de colonials.
Anda.
El gremi de colonials, que ara ja no... Però suposo que tot els 50 sabran
sí,
el que
sí,
és.
Sí, sí,
o sigui,
sí,
els demés no, els sí, 40, sí, sí, els 30 sí, sí.
No?
I els 20 no? Però els 50 sí, i 60 també.
Uh-huh.
Pues clar, es van unir perquè, clar, això ho portaven elles, el cafè. No, llavors no van deixar que Bra Cafè ho servís a altres empreses. Sempre quan això anàvem pel darrere per treure-ho.
Mm. Després d'aquests inicis, sí que hi ha un boom... Més enllà de la botiga del carrer Caspe.
Sí, bé, llavors, aquesta persona, el senyor Bartolomé Salazar, que és el que ho va fer en principi,
sí.
Veient que no li funcionava el sistema, es va tornar a Brasil. Llavors, el servei de propaganda del cafè del Brasil, a Santos, a São Paulo, va agafar una altra empresa, més marketingiana, i van venir l'empresa Junqueira Mireles, i aquesta empresa va començar a muntar degustacions de cafè i venda. Què passa? Que llavors et saltes al gremi de colonials.
Clar.
Uh-huh. I al saltar-te al gremi de colonials, doncs cap problema. O sigui, no tens aquest problema de que es va trobar amb el senyor Bartolomé Salazar. Tot el tema de les cafeteries, aquesta degustació de cafè, va tenir un èxit.
Sí.
Bestial. Sobretot tema qualitat. Aviam, no és que el cafè de cafè Àfrica hi ha cafè boníssim,
sí.
Però el que venien no era tan bo.
Uh-huh.
Ara sí, ara hi ha cafès excel·lents. I llavors, aquí va respondre molt bé, es va servir molt cafè, es va vendre molt cafè. Un annex. Aquí és on hi ha el canvi de Bra Cafè a Casas Brasil i Bra Cafè. En un primer moment, els establiments eren Casas Brasil,
sí.
I el cafè que es venia es deia Bra Cafè.
Vale.
Llavors, a partir d'un moment, s'ajunta el nom, però això parlo dels anys 30.
Ah, vale.
Sí, sí.
No
ningú dels dos havíem nascut, i Estefania ja, bueno, ni parlar no, saps que allò...
Sí.
I, bueno, llavors comencen a... I llavors, bueno, tot molt bé, es va fent.
Estem parlant de la història de Bra Cafè.
I llavors el problema va bé quan el allà a l'octubre del 34,
sí.
Problemes... Bueno, estic llegint unes cartes del meu avi que enviava els senyors del Brasil. Bueno, terribles de tot el que passava aquí.
Carai.
Des de la perspectiva d'un senyor que portava... O sigui, que era l'encarregat d'aquests senyors del Brasil.
Sí.
En aquell moment no era propietari. I, bueno, octubre del 34. Horrible. Quan comença la guerra... Terriblement horrible.
Sí.
I bueno, llavors què passa? Que no hi havia cafè. Els vaixells no arribaven a Barcelona, no hi havia cafè, i llavors només s'havien de pagar sous, però no es podia servir cafè, no es podia cobrar, clar. Però només s'havia de pagar sous.
Però quan comença aquest rellançament?
Què passa? Quan acaba la guerra,
sí.
Els senyors del Brasil es troben amb un problema. Durant la República es crea el que es diu el comerç d'estat del cafè, que vol dir que només l'estat pot comprar el cafè.
Vale.
Quan el general Franco guanya la guerra, segueix amb el mateix sistema de la República, lògicament,
sí.
Perquè, clar, el normal,
funciona,
no? Clar,
sí.
Si funciona, doncs per què canviar-ho, no?
Uh-huh.
I llavors... els senyors del Brasil diuen, aviam, si nosaltres no podem vendre cafè perquè tot ho hem de fer mitjançant l'estat, deixem-ho córrer.
Clar.
Li diuen al meu avi que tanqui l'empresa. I llavors el meu avi li va fer diguem, els números per calcular quant ha de costar, quant costa tancar una empresa. aquests senyors van dir, ni parlar-ne, indemnitzacions treballadors, indemnitzacions propietaris dels locals, etc. Resultat, el meu avi els hi proposa quedar-se ell l'empresa. Que era, és molt més econòmic,
sí,
doncs quedar-te-la funcionant que no tancar-la.
Sí, sí, clar, sí, sí.
I llavors, així
és com... Li deixen, sí?
No li deixen, no li venen.
Ah, li venen, vale, vale. Bueno, sí, accepten.
Bueno, accepten,
sí.
No sé, arriben a un acord amb una quantitat,
sí,
tindria algun soci o alguna d'això al meu avi, i llavors li van comprar l'empresa amb ells. Llavors, què fa? Agafa tots els empleats dels locals,
sí,
i amb els que són més rendibles, passa els empleats, i els que són menys rendibles els tanca.
Vale.
Llavors, en aquella època el tema del cafè era un problema, perquè era tot com has estat, no rebies el cafè que tu volies i havies de fer els tapicheos amb els diferents torradors i així. Mira, tu què tens? Ah, doncs jo tinc Uganda. Ah, doncs tu què? Jo tinc Brasil. Ostres, doncs canvio tants de Uganda per Brasil i anar fent. Així era com. El sistema els hi va agradar a la gent,
sí,
van seguir anant als establiments, es va venent el cafè, la fama del cafè va anar amunt.
Però molt amunt, eh?
Bastant amunt. I un dels pilars d'aquest èxit va ser l'establiment del carrer Casp.
Ah, no només al carrer Casp, a la central que teniu al carrer Urgell, o sigui, veure persones fent cua o demanar un cafè quan et falten encara una o dues files que tens per davant per acabar arribant al
bueno,
mostrador.
Al taulell, sí, bé, sí. Sí, bé. Aviam, no tots els dies.
No, clar, sí.
Això pot passar, eh?
Però... Sí, pot passar, però bueno, que durant diferents èpoques els productes surten,
sí,
desapareixen,
sí,
es queden...
Sí, sí, sí.
I clar, aquests grans de cafè... Quants grans de cafè es necessiten per fer un cafè?
Pues...
Normal, clar, és que normal, dir un cafè normal és difícil, no? Però quants?
Aviam, grans, no sabria dir-ho, perquè poden haver més grans, més petits...
Clar, un curt.
Ah, o sigui... El que sé és que normalment es fa servir 7 grams.
7?
7 grams. El que passa que amb aquestes càpsules que té aquí Estefania, amb
sí,
la maquineta,
sí, sí,
aquí li fiquem,
sí,
a pressió com podem,
vale,
arribem fins 5,8-5,9.
Vale.
Perquè les càpsules aquestes que van bé per l'Nespresso,
sí,
no hi cap més, perquè és que no, la màquina és la que hi ha.
Sí, sí, clar.
Llavors, és el que, no podem posar res més. Per això, a vegades, ens agradaria que fos més fosquet, però no surt tan fosquet per aquest problema, que no té els 7 grams recomanables, que és el que fa servir qualsevol establiment, per qualsevol local.
Jo no sabia, m'ho vas dir fa poc, sí, que el cafè era una fruita. Sabies, Toni, que el cafè era una fruita? No, no. A veure, ja sé que no és un mineral, però quan m'ho vas dir... dic...
Bueno... Però ho vas veure.
Sí, sí,
ho
sí.
Ho vas
sí,
veure,
sí,
que, sí, sí, que una cosa és explicar-ho i una altra cosa és veure-ho.
Allà a la seu central tenen un... Bueno,
un cafeto, es diu cafeto, l'arbre.
Es diu cafeto.
L'arbre es diu cafeto.
Sí.
El fruit
sí,
és el la cirera del cafè.
La cirera del cafè.
Dintre de la cirera, de cada cirera del cafè, que al
sí,
principi és verda i després es torna vermella,
sí,
hi ha alguns que són grocs,
sí,
les cireres, aquestes, dintre hi ha dos granets de cafè. Normalment sempre hi ha dos graners de cafè, que, excepte si hi ha molt poca aigua al terreny i així, que llavors només surt un que es diu caracolillo. Bueno,
caracolillo?
Sí, si no hi ha prou aigua,
sí,
llavors no té prou energia per fer tot el fruit i llavors es fa un, o sigui, com un granet ell sol,
sí,
que després s'ha posat com un de moda i sí, hi ha molta gent que ho demana, això sí, el caracolillo.
Caracolillo. I totes les diferents espècies que hi ha del cafè... Sí.
Estic parlant de coses molt antigues, eh?
No, però, bueno, molt antigues...
Pels 50 s'està bé, no? Pels 50.
O potser no tant, potser no tant.
No, que ho pots veure, eh?
Sí, sí,
o
clar.
O sigui, pots trobar un granet que sigui...
Sí, caracolillo.
Ell sol, no?
Sí,
sí, caracolillo.
Sí, sí, sí.
I, bueno, que deia, perdona.
Sí.
Llavors, de la cirera surten dos granets, normalment.
Sí.
Aquests granets és el que diem cafè. Aquest és el gra de cafè. Aquest és el gran cafè, com el que m'ha posat Estefania aquí en la plantella
sí,
de la tassa,
sí, sí,
que és molt mono.
Segueix sí,
sent... M'he acabat el cafè, però
sí,
segueix sent molt
sí,
mono.
Sí,
eh?
Sí,
no?
Segueixen allà vius i saludant. Sí. Les diferents varietats del cafè, amb diferents elements, cafè descafeïnat, cafè soluble, llet... Aquí entrem en un terreny que a mi particularment no m'apassiona, que és llet de soja, llet desnatada, les diferents llets... Clar, teòricament, quantes varietats de llet o de cafè cafeïnat o descafeïnat has de tenir per, més o menys, no fallar al possible client final? Perquè, clar, si comencem a parlar de llets, llet d'avena descremada amb soja, estem perdent, ens està passant alguna cosa, eh?
Jo recordo quan, sí, quan era petit, no? Però quan tenia 17 anys, 16 sí, anys, que estava, treballava sí, a CASP, sí, establiment de CASP, sí, i recordo que teníem llet.
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 Llet natural, o sigui, llet.
Queda clar. Però clar, també teníem Fundador, Terry i Veterano, sí, no sé si algun més, Soberano, sí, i tira més, sí, que sí, no, sí, no, sí, no hi havia res més.
I ja està.
Sí.
I es venia, i els tallats es venien.
I els tallats, i tant que es venien.
Un tallat amb
un tallat amb llet.
Ni desnatada, ni semidesnatada, i llet. No, no, no era tan bona, ens van explicar a l'escola, no era tan bona la llet que té hidrats, greixos, és a dir, és, em deien a mi a l'escola, el alimento completo, tiene de todo.
Bueno, pues no sé.
No sé què ens hem perdut o on hem fallat, si és que hem fallat, que jo crec que no tant, que ara vas a un supermercat i ja... És que em perdo. Ara hi ha llet, que són aquarel·les. Sembla aigua de color blanc. Saps quan acabes pintant una aquarel·la de color blanc i surt aquella pintura igualida? És això. Agua de coco... Con...
És meravellós, eh?
Sí, sí.
Sí, o sigui que... Jo... Amb això, quan et trobes amb un client et ve...
Home, possiblement us haureu trobat algun dia amb un client, una clienta que demana un cafè, un algo, que digui, ostres, no tenim aquest tipus de llet.
Em va passar una anècdota al carrer Casp, ja, bueno, fa uns anys, perquè ja és el 31 d'agost del 2008 em van enderrocar l'edifici, sí, i recordo que em va passar pocs mesos abans de que el sí, tiressin a terra. Em diu, voldria un tallat amb llet semidesnatada. I jo, bueno. Llavors agafo i li poso un tallat i li poso amb llet sencera i llet desnatada, a parts iguals.
Meitat i meitat.
Semi-desnatada. Semi.
Sí, 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 sí.
No. Jo vull que posi semi-desnatada. Dius, no,
però
ja
però la
és
meitat,
superior. Clar. És superior. Jo això ja no arribo.
Se'l va prendre?
Però la veritat, no me'n recordo. Jo, no sé. Jo, el marit em mirava amb una cara de... Noi, aguanta. Ah,
la interpretació de les lectures és fantàstica. Eh? No, però va ser molt bona reacció la que vas tenir, eh? Allò de semi-desnatada, molt bé. Sencera i desnatada. Per tant, sumaria desnatada.
Semi-desnatada.
Sí. No, vull semi-desnatada.
Ja, doncs, yes. Clar, no sé. Tenim avena, tenim soja, tenim sense lactosa, tenim desnatada. Tenim desnatada, tenim normal, tenim tot el que vulgueu.
Jo al·lucino de vegades, eh? La quantitat de gent, que segurament serà cert, que ha nascut del no-res, que ara és intolerant a la lactosa. Bueno, possiblement sigui així, d'acord. Però tanta gent, i tanta gent que li dona ara per la llet d'avena. Escolta, per quanta aigua hi ha un cafè normal? No curt, un cafè. Un cafè, un tallat, quanta aigua hi ha? Tres.
Aviam. Amb un tallat, eh? Clar, tallat. Si fos amb llet, en dius encara és una cosa
sí,
que...
Sí, sí.
Però pel tallat...
Un tallat, que és un... Pulsiu,
estem parlant d'un tallat.
Sí, és un tallat.
És que...
Tanta diferència trobaràs a un tallat. No hi ha un cafè amb llet. Un tallat amb llet d'avena que el llet normal... És que sóc intolerant a la lactosa. No m'ho pot posar. Bueno.
No sé, ja...
Això li dic tiquismiquisme.
No, tiquismiquisme. No sé.
Directament. Tota una vida lligada al cafè. Entenc que si per part de la branca més alta de la família s'ha dedicat a això, la saga continuarà?
Aviam, aquesta empresa, o sigui, la va fundar com a sí, treballador el meu avi, després va passar a propietari,
sí,
i després li va passar als quatre fills.
Sí.
Va morir el meu avi meva àvia, doncs sí, va passar als quatre fills.
Sí.
D'aquests quatre fills, hi ha dos que encara viuen, el meu pare i la meva tieta Lide.
Sí.
I després hi ha els nets, que són els meus cosins, que també ara són propietaris també de l'empresa.
Bueno. Sí. Tenim bracafé per temps. afortunadament.
Afortunadament, això espero. Sí, tant,
Xavier de
Erauskin.
Xavier sí. Erauskin, gràcies per venir a parlar del meravellós món del cafè, a 50s.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I a vosaltres també, família. Aquest divendres, Araceli Segarra, i divendres que ve, Jordi Ebolet. Aquesta taula. Adeu.